És el moment del glamour. És el moment en què tu estàs tan tranquil, fent les teves coses, fent les teves declaracions, i Patricia Centeno acaronant un gat i amb un bolígraf dient: t'he enganxat. Per què poses la mà així? Per què somrius? Per què mires cap aquí, cap allà? Ella ho sap tot.
Com ho saps, eh?
Ho sé. Sí, senyor. La Patricia Centeno ja ho sabeu cada setmana, que ens explica què veu quan la gent parla i vol amagar coses, però no pot evitar-ho. Jo crec que hem de començar, Patricia, amb la compareixença de José María Aznar. José María Aznar davant la comissió del Congrés que investiga el suposat finançament il·legal del Partit Popular. Anem a pams, Patricia. Com l'ha rebut la gent del seu partit? Això per començar.
Home, doncs li han fet una gran rebuda, no? I tots acompanyen el líder que ja ha passat, però bueno, continua sent el líder, i bé, doncs tota la família política envoltant a José María Aznar perquè no s'ha sentit sol, no? Va ser una imatge que ha estat una de les més repetides a les portades dels diaris a Madrid, juntament amb la de les mirades i la complicitat, fins i tot aquesta relació fraternal entre Aznar i Pablo Casado.
Fraternal, o una mica de la música aquesta que estem sentint, eh? Una mica del Padrino, o del Capitost, o del Patriarca, com li vulguis dir, que dona un copet a...
al clatell, a l'esquena...
al seu descendent.
Sí, clar, no? I fins i tot aquestes mirades, no?, d'orgull, de ja ho estàs fent bé, no?, i no?, com un encàrrec.
Què tenen en comú Aznar i Casado?
Què tenen en comú? Doncs tenen en comú, jo crec que gairebé tot, però realment hi ha una gran diferència, una gran distància generacional. I així com en els anys d'Aznar es portava molt la política o el líder polític dur, fort, seriós, que no tenia una concessió empàtica o un somriure perquè pensaven que els debilitava, doncs Casado forma part d'una altra manera de fer política, no? En què, doncs això, t'has d'apropar a immigrants, els has de donar la mà, has de fer una mica, doncs, el paper aquest amable que se suposa que tota la ciutadania espera.
El que passa que al mateix temps també has de mantenir un discurs dur, que també ho fa Pablo Casado. Recordem declaracions com la fossa de l'abuelo, etcètera,
sí, etcètera. O allò de tallar formatge, diguem-ne, somrient amb un davantal mentre diuen que Estrasburg pot dir el que sigui, però que Espanya el cremar banderes és il·legal, etcètera.
O que li podia passar a Puigdemont, no?
Sí, senyor, li podia passar com a Lluís Companys.
Lluís Companys. Doncs sí, quan tens un discurs molt agressiu, doncs intentes contrarrestar amb una imatge més suau. Això es porta ara. Abans pensem que no, que els polítics aquest nivell d'agressivitat en el seu discurs no calia que passés desapercebut.
Abans parlàvem amb Iufor i ens il·lustrava molt bé i ens feia memòria del principi del canvi en la política espanyola amb José María Aznar, amb una de les primeres frases dures, que ara ens sembla light absolutament, però aquell "vaya ser senyor González", que a tots ens va sorprendre, i que al darrere hi havia l'ideòleg, el Miguel Ángel Rodríguez, no? Anem a pujar el nivell de duresa, que ara està passat. Hem passat molts nivells des de llavors.
Sí, potser ens hem passat, fins i tot, no?
Bueno, Arcadi Espada vindria a ser la mostra de la passada total, no?
Doncs sí, no hi ha frenada.
No hi ha frenada, i ahir n'hi havia dos que es tenien moltes ganes, però i moltes, nosaltres tenim moltes ganes de sentir què diu la Patricia Centeno d'aquest cara a cara entre Aznar i Gabriel Rufián, que sonava així.
Es su herencia. Y si los medios de comunicación que le protegen, usted simplemente es el padrino de este cártel.
Pero ahora están dando otro golpe. Han querido dar otro golpe y quieren romper el orden constitucional. Y tienen a sus principales dirigentes en prisión, acusados de rebelión y de sedición.
Golpista su partido.
Sí, pero no después, por favor.
¿Qué vas a ver ahí? Què vas detectar entre les mirades, els gestos, el seure d'una manera, seure d'una altra?
Ai, ens ho van passar molt bé, els dos. Jo això sí que ho vull deixar clar. O sigui, els dos estaven encantats de ser el centre i els protagonistes. I fins i tot al final Aznar acaba reconeixent que s'ho havia passat molt bé.
Però jo quan ho vaig sentir vaig pensar, està mentint. No
estava mentint. Primer, perquè des de fa temps Aznar només l'escolta a Faes. I doncs ha tornat a la primera línia política per unes hores. Segon, que estava encantat de que Gabriel Rufián fes el paper que ell esperava que fes, que va tornar a fer, i per tant, doncs estava encantat d'haver-se conegut.
Per tant, perdona, tu creus que si fossis assessora de Rufián li haguessis aconsellat que fes una altra estratègia per sorprendre Aznar?
Sí, perquè de fet jo crec que Aznar ja la tenia estudiada, sabia quina anava a ser la posada en escena fins i tot de Gabriel Rufián, esperava la samarreta, és a dir, és una cosa, una estratègia la de Gabriel Rufián que ja tots més o menys ja tenim prevista. Qui el va confondre o qui el va deixar una mica més en dubte? Doncs va ser Pablo Iglesias, que tenia un to molt moderat. Sí que és veritat que després es van engrescant la cosa perquè la conversa doncs, es va escalfar, sobretot quan Aznar li treu el tema dels bessons, que no venia al cas, i doncs, li diu que és un personatge desagradable, que no li agrada, que la política que fa, que tal, que qual. Però en el primer moment és l'únic gest que jo li vaig veure a Aznar de que estigués incòmode o que estigués amagant alguna cosa.
I amb quin gest, en concret?
Sí, va ser perquè Pablo Iglesias, la primera pregunta és si coneixia la finançació il·legal del Partit Popular. Sí. I en aquell moment, Aznar, tota l'estona, mentre li fa la pregunta, té les mans, i quan contesta, les mans a sota la taula. Per primer cop, en les 3 hores que dura la compareixença, li veiem les mans a Aznar. Sí que és veritat que fa una mica de barrera amb els braços creuats, però en tot moment li veiem les mans.
Ara ho veig.
Però en el moment en què Pablo Iglesias li fa aquesta pregunta, és el moment en què Aznar sí que fa un gest en el que podem pensar que estava amagant alguna cosa.
És allò, és clar, és que tenir les dues mans a sota de la taula és com si estiguessis amagant alguna cosa entre les mans, allò quan venen els pares i pup, poses alguna cosa sota.
Sí.
Què tens aquí? No, res.
I de fet, clar...
O cole, no? Que deies, tens una noteta? No tinc res, no?
I també que vols que no et delatin, no?
Sí.
Et tremola o
fos
algun gest,
i de fet, ahir tothom, clar, esperaven que amb el llenguatge corporal també doncs demostrés que estava mentint. Jo sempre repeteixo que Paul Ekman, que és el gran professor en la mentida en llenguatge corporal, sempre diu que hi ha una condició perquè triomfi la mentida, i una és que hi hagi gent disposada a creure-se-la. I una altra, per mi, és que el personatge que fa la mentida se la cregui. José María Aznar es creu la seva mentida o la seva versió de la veritat. Per això és molt difícil trobar algun gest que denoti que està mentint. Jo l'únic que vaig trobar va ser en el moment en què Pablo Iglesias li fa aquesta pregunta. Què passa amb Gabriel Rufián? Doncs això que dèiem, que ja estava previst. José María Aznar avisat que passaria això. De fet, quan Gabriel Rufián arriba amb la samarreta, home, no se sabia que triaria la de José Couso, perquè podia haver triat la de les Azores, la d'Aznar...
Tenia moltes.
La de l'Aznar amb els peus sobre la taula amb buix. És a dir, que hi ha moltes fotografies que es podien haver recuperat. Jo crec que va ser un gest molt maco, és a dir, la denúncia per part de Gabriel Rufián i de recolzament a la família, que encara està lluitant perquè es reconegui que allò va ser un assassinat per part de l'exèrcit americà. Però també em va sobtar que al cap quan va acabar la compareixença d'Aznar, al cap de 2 hores va connectar en directe amb TV3, amb Tot es mou, i ja no duia la samarreta. I això és el que parlàvem una mica la setmana passada del llaç amb Ada Colau. És a dir, els gestos o els símbols són importants o pensem que són sincers quan tenen un simbolisme perpetu, és a dir, no és instantani o oportunista. Clar, que tu portis la samarreta només per fer la compareixença i fer la foto, doncs també ens planteja aquesta posada en escena de tots, no només de Gabriel Rufián, sinó d'Aznar i de tots els partits polítics, no? Que és una mica, doncs això, treure el moment televisiu. Mm-hmm. És a dir, aquesta compareixença sabem tots que no servirà de res, només dona minuts als mitjans de comunicació. Mm-hmm.
Abans parlàvem amb Liu Forn i li preguntàvem... ell deia que Aznar tenia sentiment d'inferioritat i que l'havia tingut sempre. Mm-hmm. I porto estona donant-li voltes a què o en quin moment li neix aquest sentiment d'inferioritat. No sabem res de la seva infantesa, o no en sabem prou, perquè no n'hem llegit prou, hi ha gent que ho ha fet, i que ha estudiat el tema. Però estava pensant si l'origen de tot també és el moment en què ell comença a competir, per exemple, en Felipe González, que era un senyor amb un carisma brutal. No sé si allà ja se sent inferior i llavors intenta canviar... No sé, tu com ho veus? Realment creus que té sentiment d'inferioritat?
Aviam, jo a José María Aznar l'he estudiat estèticament. I jo, doncs, coincideixo amb Liu Forn. igual que amb moltes coses amb ell, però sí, considero que és una persona molt insegura de si mateixa. No crec que neixi amb el tema de Felipe González ni que neixi exclusivament a la política. És a dir, si anem a repassar o a buscar imatges de José María Aznar quan era jove, veurem una estètica fins i tot progre. Progre. Jo me'n recordo d'una imatge on ja duia les melenetes aquestes cara. Es deixa, es permet, però fins i tot amb un banyador curt. És a dir, duia una estètica molt més progre. Després, quan es va voler presentar com a president, els seus assessors, i això ho explica ell a la seva pròpia biografia, li van assegurar que pujaria 10 punts en les enquestes si s'afaitava el bigotis. Ell no va voler fer. També és veritat que
té poc llavi superior.
Sí, té poc llavi i després té una paràlisi al llavi superior i, per tant...
Doncs, això és així?
Sí,
això és així,
sí,
eh?
Sí, sí.
D'acord, no ho sé.
No ho ha reconegut mai ell, però realment no se li mou. Ara porta aquest, no sé com definir-ho,
bueno,
perquè realment
parla
és
velcro. D'una frenada, sí. De bicicleta, sí, velcro, sí, formigues, sí. Coses.
I després pensem que també és un dels polítics que li feia molta ràbia el tema de l'alçada. Sempre s'ha vist com molt petit, i això li passava a Sarkozy, li passava a Mussolini, li passava a tantíssims...
Napoleó, li passava a Hitler, li passava...
Exacte, tenen un perfil amb això de l'alçada, fins i tot amb Soraya Sáenz de Santa Maria, és a dir, són persones que semblen molt segures de si mateixa, però després hi ha petits detalls que ens delaten que realment no estan tan còmodes
és un metre,
a la seva estètica.
És 1,71 m, tampoc és
no
tan...
No n'hi ha per tant.
Vull dir, que vivia, on vivia, exactament, que tothom era tant més alt, no ho sé.
Bueno, quan suposo que també és un tema de psicològic o mental, és a dir, si tu mentalment o ideològicament o intel·lectualment o emocionalment et sents inferior als altres, doncs al final també ho portes al terreny del físic, no? I encara que no sigui una persona tan baixa, doncs al final ell, quan es mira al mirall, també s'està veient psicològicament.
Jo és que és un personatge, suposo que li passa a molta gent, que em fascina, no? Em fascina per moltes coses. La última pregunta, estèticament, aquest cabell que porta... Que el porta bastant llarg, ara.
Sí, el porta...
És per compensar el bigoti o què és
això? Se li fa com a larons.
Mireu, quan va deixar de ser president, penseu que quan era president el portava sempre curt, sempre amb la mida, amb la maquilla cletxa que encara dur, no? La ratlla aquí, al de costat, el bigoti, sempre anava igual. I quan va deixar la presidència es va com alliberar, entre cometes.
Sí.
Es va afaitar el bigoti. També és veritat que a la cara és on surt primer la canícia. I doncs hi ha molts homes que... quan comencen a sortir les canes, doncs el primer que es treuen és la barba o el bigoti, no? Uh-huh. I després els cabells llargs, però els cabells llargs, ja us dic, els va recuperar, perquè ell de jove ja els duia. Ara el que passa és que, a més, se'ls repentina d'aquesta manera, no? Que és com... bueno, és allò de... Soc conservador, però no ho soc de tot. No ho soc del tot, no? I aquí hi ha com un desdoblament de la personalitat que a mi m'agradaria que analitzés un psiquiatre o un psicòleg, perquè segurament el que li passa no és tant aquest complex d'inferioritat, sinó com que no està còmode amb qui és, o no es permet ser qui és.
Brutal, seguim.
Un, dos, tres, botifarra de pagès, qui no es quedi quiet es quedarà distret.
Dissabte, el president Quim Torra va participar a la Diada Groga de Santa Coloma de Farners i n'ha penjat una fotografia al seu compte d'Instagram. Una fotografia on se'l veu amb ell mateix, el president, menjant un entrepà de botifarra i té una llauna Coca-Cola al costat. És una fotografia molt propera, gairebé es veu la llengua, gairebé es veu els trossos de botifarra entre les dents. Potser massa a prop, aquesta fotografia. O què? A tu no t'acaba d'agradar, aquesta fotografia del president menjant botifarra?
Jo la vaig veure i directament, primer que tot, vaig pensar en la Centeno. Va ser l'únic.
Jo agraeixo a tota la gent que m'ha fet arribar aquesta fotografia per tots els canals. Doncs...
Ha estat així, te l'han enviat molt. La gent està una mica esverada, eh?
Sí, sí. Que si la gent està esverada, com he d'estar jo? Però
clar,
no hi
imagina,
entraré,
imagina.
No hi entraré.
És que a més
la
que
menjar-se
l'entrepà sembla que estigui col·lisionant, no? És com un xoc frontal.
I perquè vosaltres dieu que és de botifarra, perquè després hi ha la broma de si era de xistorra.
Ah, sí?
Xistor.
Ah. Mm-hmm.
Bueno, en fi, xistor.
Humor anglès.
Sí. Bé, jo això, aquesta fotografia me la prendré amb professionalitat. I doncs, tinc una pregunta. O sigui, Coca-Cola patrocina el molt honorable president de la Generalitat?
Clar, és que es veu molt la llauna. Molt, molt és molt.
Que potser sí, eh? Jo només ho plantejo, a veure si des de Palau doncs donen notícies d'aquest tema.
També és comentable la forma de la maneta, no? És que és molt espontani, és una fotografia molt sincera, la veritat.
Sí, no, no, i és molt humana. Però el tema és que sempre estem parlant de la imatge, no? I de que la imatge ha d'equilibrar tres trets, que són seguretat, serietat i proximitat. Jo crec que el president Torra és una persona molt propera i molt humana. Doncs aquest tret no cal
ja
potenciar-lo més. Potser que potenciem el de seguretat i serietat.
D'acord.
És com doncs diem, reforçar l'aparença de mascle de Putin. No. Hauríem de treballar altres factors.
Exacte. I ara, després que aquesta imatge l'ha publicat a l'Instagram del president Torra. Vull dir, que això t'ho publiqui OK Diario, jo diria, ostres, t'han pillat, vale? Quina mala llet. Però que això t'ho publiquis tu mateix.
Però què són aquests ulls?
O té l'enemic a casa.
M'han tocat
els ulls a la cara, els ulls de la Centeno. No els treguis tant.
O te l'assecaran, Patrícia.
O té l'enemic a casa o no ho entenc. És a dir, clar que hi ha fotografies d'Obama o de Trump menjant a un Frankfurt.
Perquè això què és? Paper de plata o què? Perquè, clar, la part de sota de l'entrepasta hi ha un paper arrugat. És que és tot...
Això, com a imatge oficial d'un president de la Generalitat...
No ho veuries? No ho veuries?
Jo no. I aquí em planto, perquè si no començaré a parlar i després m'arriben notificacions d'aquestes que em fan emprenyar i totes aquestes coses.
Deixem-ho aquí. Patrícia Centeno, moltíssimes gràcies per ser nosaltres.
A vosaltres.